Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Temps de cinema, temps d'estrenes, quan passen 9 minuts de les 11 del matí. Obrim la tercera i última hora del Sant Cugat a fons en companyia de l'Àngel Comas. Benvingut.
Hola, què tal? Com esteu?
Molt bon dia.
Us ha provat bé la Setmana Santa?
Oh, i tant!
A tu no vas veure la processó, eh?
Perquè anava sota de... de...
no, i a l'Eva
no,
tampoc.
No vas veure els peus.
A l'Eva la vaig veure en un documental d'una processó de no sé quin país era.
Que... nòrdic, seria.
Nòrdic.
Segur que sí. Que...
sí, sí, anava allà, eh?
Sí? I tu què vas fer?
Jo sí, jo vaig anar aquí.
Eh? També?
Vaig... jo i tant.
Però d'espectador.
No em veus la cara?
D'espectador. De creient?
No, no, clar. Jo,
o d'incrèdul.
Però tu, Àngel, quin és el pas que vas a veure?
Quin pas?
Quin pas? Quin vas a veure?
De pas, és que no estic especialitzat.
No combrega amb el tema.
No, sento això, soc completament analfabet amb això.
El pas, pues, de la Virgen de Triana, el pas de...
és que depèn de la
cachorro,
zona. Depèn de la zona,
de tot això.
Això dels passos és...
El del Cristo de la Buena Muerte, tots aquests.
Però vosaltres teniu alguna cosa que veure amb l'espantà aquella que va haver a Màlaga?
Sí.
No res.
Sí? Va,
jo dic que sí. M'explica, va. Sí, sí, sí.
Parlem de cinema perquè si no
se'ns
munyirà el temps d'entre...
Després t'explico.
Després m'expliques.
Després t'explico.
Tenim dues estrenes, oi, no?
Tenim dues estrenes. Àngel, una d'elles l'has vist. En parlarem més tard. Això sí, comencem amb la primera de les estrenes. Es tracta de Mar i només la podrem anar a veure a Yelmo.
Que fueras feliz.
Yo soy feliz contigo.
Amar és del director Esteban Crespo, un jove que sempre ha treballat en curtmetratges i aquesta vegada s'estrena en el llargmetratge, doncs, amb aquesta pel·lícula, amb aquest títol tan senzill, tan curtet, Amar, on hi trobarem a Maria Pedraza, a Pol Monent i també a Natalia Tena, que la podem recordar a 10.000 quilòmetres. També és una actriu que ha aparegut a Juego de Tronos. Vull dir que... perdó. Alguna cara coneguda hi trobarem. I què ens explica aquesta pel·lícula? Doncs a Mar ens parla precisament doncs, dels dos personatges principals, la Laura i el Carlos, que viuen el seu amor amb molta intensitat. És a dir, ells s'han proposat a viure la seva relació com si cada dia fos l'últim.
Està bé. Jo no l'he vist, aquesta. I no la vaig veure perquè em vaig trobar amb una d'aquelles coses imprevisibles que fan que una pel·lícula la vegi o no. I és una cosa tonta. Vaig dir, què serà això de Mar que l'han presentat al Festival de Màlaga amb una òpera prima d'un noi que, no, que deu ser jove, amb actors joves i que parla d'un tema, això, el que ha dit l'Eva, no? I llavors vaig posar el tràiler. I el tràiler, doncs, susurrava en tot el tràiler. No vaig enterar de res. Dic, ostres, si vaig veure la pel·lícula i si el tràiler el veig a casa per internet, que porto amb un auricular i tot això, si vaig al cine que estic mig sort, doncs no me n'enteraré res.
Però
no,
vols
i no la vaig anar a veure, Àngel, ho sento molt, eh?
Potser vas tirar la tovallola molt d'hora, potser la pel·lícula en el tràiler havien triat les escenes on així ho xiuegen, però potser
no,
la pel·lícula...
No ho sé, però jo recordo que una vegada una dona em va dir que per què perdia tant el temps tancat en una sala de cine quan la vida es podia disfrutar?
En directe, sí, en viu i en directe.
Sí, en viu i en directe, clar. I llavors li faig cas amb aquesta dona que té molta influència a la meva vida cinematogràfica. Oi, Eva?
I si no sí. T'haguessis tancat?
Veus? És dir, que no la puc comentar. Ara, jo crec que les crítiques no em vaig perdre res de l'altre dijous, oi que no?
Pot ser que no et perdis res de l'altre dijous, precisament n'hem triat una de Beatriz Martínez de Fotogrames, que diu que el director capta con delicadeza de qué manera la línea que separa el amor y el dolor termina siendo muy fina. Sin embargo, la película cae en la trampa de la autocomplacencia y el regodeo.
Molt bé, és el que em vaig imaginar. I,
o sigui, una pel·lícula sense sorpreses.
No, efectivament. Però ja està.
Seguim, doncs, amb més estrenes. Aquesta sí, Àngel, aquesta sí l'has vist i, a més, la podrem anar a veure als dos cinemes. Es tracta de John Wick, Pacto de Sangre.
Bienvenido a Roma. ¿Un acto protocolario o un acontecimiento social?
Social.
¿Cuántos botones?
Dos.
¿De qué estilo?
Táctico.
Señor Wick, disfrute de la velada.
Es un placer volver a verle.
No tienes ni idea de lo que te espera.
¿Quieres una guerra? ¿O vas a darme el arma y ya está? Venga quien venga, los mataré a todos.
Doncs arriba aquesta segona pel·lícula dedicada a aquest assassí que és en John Wick. Doncs aquesta vegada arriba John Wick, Pacto de Sangre, a Cinesa i a Yelmo. I està dirigida pel mateix director que ja va dirigir la primera pel·lícula de John Wick, el 2014, és en Chad Stahelski. I trobem a la pel·lícula, el protagonista, a Keanu Reeves, que em sorprèn perquè fa temps que no el vèiem. Sí. I hi ha fins i tot per internet alguns rumors de si viu en la indigència, de si... si viu... si diambula pels carrers, vull dir que se'n diuen moltes coses.
El Keanu Reeves no és aquell que es va casar amb un home israelí fa molt de temps?
Vols dir, no?
Sí, van anunciar que fa uns anys s'havia casat amb un israelí.
Ah, jo no tenia notícies,
jo crec
això.
Que no. No? No ho sé.
Bueno,
no
em sona. De totes maneres... jo no m'ho crec, això és rumors. No, l'israelí no ho sé, tampoc, però això que m'acabes de dir, mira...
Si ho trobo, ja t'ho ensenyaré, Àngel.
Sí, ensenya-m'ho.
Ja t'ho ensenyaré.
Però no sé, tu, jo aquestes coses a vegades són coses publicitàries i tot això. El que passa que en aquesta pel·lícula, curiosament, amb la segona, sembla que hagi trobat el nou paper de la seva vida, perquè el tio fa un personatge que s'hi sembla molt als que fa el Jason Statham. El Jason, com es diu ara?
El Jason, aquell que fa el Matt Damon?
Sí.
Ah, això. Els de Bourne, Jason sí. Bourne.
No. Jason Statham és un actor especialitzat en cinema d'acció, que fa moltes hòsties i tot això, no? I aquí fa això. És a dir, com a actor es limita a ser una presència. Però aquesta pel·lícula és molt curiós, perquè és la segona part... O la seqüela, sí, és una seqüela perquè és una continuació, d'una primera que la va fer ell també, que la van fer l'any 2014 i que no es va arribar a estrenar. Imagineu-se, una pel·lícula amb aquestes característiques no es va arribar a estrenar. Aleshores, què passa? Que un es pregunta, com és possible que facin
una
pel·lícula,
una
pel·lícula que no s'ha estrenat? Als Estats Units no sé què ha passat, però a Espanya no s'ha estrenat, es va passar amb un canal de pagament allò, i ja està, no? I prou, no? Aleshores, aquesta pel·lícula és una, potser la pel·lícula més superviolenta que he vist mai a la meva vida.
Doncs ja em poden esperar, ja.
És d'una violència extrema, però curiosament és una violència que, clar, com que amb les lluites cosa a cosa inventat pràcticament tot, doncs aquesta és una violència de lluita amb pistoles. Surten més pistoles juntes, disparant-les, clar, que mai he vist a la meva vida. És a dir, que és una pel·lícula que molts, no sé, si llegeixes la crítica veuràs que estic en disconformitat a la majoria de crítics que diuen que és quasi una obra mestra. Però jo quan vaig sortir al cinema tothom estava esbarat, deia, ostres tu, però què és això? Quina porqueria de pel·lícula, no hi ha res nou. A més, com que la pel·lícula és una continuació de l'altra, Doncs resulta que...
Et falten referències,
de l'anterior, vull dir, de l'anterior, doncs, surten coses que no saps de què va. I, per exemple, ell té una venjança i al final un crític ha llegit que la venjança de l'home aquest és perquè havien matat el seu gos, quan en realitat la venjança és perquè havien matat la seva dona, perquè, bueno, jo he llegit això de la seva dona, no? I es veu que maten a la seva dona a la primera pel·lícula i aquí sembla que es vengi perquè han matat el seu gos. Bueno, vale, i ja està. És una pel·lícula d'aquelles que és a gust del consumidor. Jo, clar,
per passar l'estona.
Jo em sento com un marcià, de veritat, eh? Perquè, clar, com veig això, veig que la gent surt al cine i, és que, i en diuen això i després llegeixes o el que escriuen, quedo paradíssim. Dic, com pot ser una obra mestra aquesta pel·lícula?
I vas acabar tota la pel·lícula?
Sí, 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 la vaig acabar, sí, perquè estava bé el cine, estava bastant bé.
Sí, s'estava bé, s'estava fresquet.
Sí, sí, sí. Ara, és d'aquelles pel·lícules que si dorms i estàs mitja hora sense veure-la dormint, després t'afegeixes de seguida perquè és una...
No passa res.
No, perquè és una lluita pistola darrere l'altra. A mi la veritat és que, mira, ja està.
Visca, doncs anem a les crítiques i efectivament, Àngel, tant com els mitjans d'aquí com els d'allà, he trobat crítiques molt positives. Una que m'ha fet molta gràcia i l'he recuperat, i precisament això que deies de la violència, diu: el mayor cumplido que se me ocurre para esta película es que perdí la cuenta del número de cadáveres en los primeros 15 minutos.
No està mal, però...
I després una altra crítica, però d'aquí a Cinemania, diu que le falta el factor sorpresa y la concisión, pero el disfrute de todos los implicados es contagioso. El que deies, per passar l'estona.
Ja veus, mira, és qüestió d'opinions. Sort d'això, perquè si no la vida seria molt avorrida, eh?
Perfecte, oi? Per gustos els colors. Àngel, no sé si ens portes més recomanacions.
No, m'agradaria parlar d'alguna que faig a Barcelona, perquè pràcticament n'he vist moltes i algunes estan força bé.
Genial.
Molt bé.
Arrenca, Àngel, digues. A veure, crec que hi ha una de la Juliette Binoche, una
sí,
de...
Sí, l'Alta Sociedad.
És aquesta?
L'Alta Sociedad és una pel·lícula de un home que es diu Bruno Dumont, que és francès, llavors serà Dumont, és francès, i aleshores aquesta deu ser la seva vuitena o novena pel·lícula. És una pel·lícula que no és apta per tots els gustos, jo ja ho dic, perquè parla, curiosament, de la lluita de classes, i està ambientada en el que diuen a prop de Calais, és a dir, està ambientada a prop de, sembla que es diu la regió del Canal o no, en França, i passa al 1910 exactament, i està fet en to paròdic. Tots els personatges sobreactuen d'una manera exagerada, però expressament, per fer aquesta paròdia entre una burgesia que viu allà, que ningú sap què fa, però és una burgesia decadent, contra una classe obrera que està representada per uns pescadors que no són gens una classe obrera típica d'aquella que diu: ai, mira, pobrets, com els exploten. No, no, que va, si us expliqués què els hi passa amb aquests pescadors, o què fan aquests pescadors,
no faria tanta pena.
Seria esgarrifós. Llavors, la pel·lícula està explicada d'una manera que a mi m'ha recordat el surrealisme de Luis Buñuel, sobretot dels darrers anys, en la que és una comèdia, diguem, absurda en alguns moments, o sembla absurda, però després, quan vas reflexionant, veus que aquesta crítica de la lluita de classe sense perdre massa partit, encara que... No, sense perdre massa partit, perquè la burgesia la deixa per terra, però és que la classe obrera també la deixa per terra, no? I és molt, 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 molt estimulant aquesta pel·lícula. A mi m'ha fet riure moltes vegades, i només us explico un detall. I amb això no faig cap spoiling, però és una escena sola, no? Doncs han de creuar un riu, i llavors hi ha unes persones que doncs volen fer creuar el riu amb nosaltres, i cobren per això, no? És la classe obrera. Però llavors sabeu com les passen a l'altra banda del riu, amb una barca que tenen al costat? No, les passen amb braços. I la pel·lícula és així. La pel·lícula és bastant divertida.
Que bé.
Més? Ens
una altra
temps?
Pel·lícula.
Una altra pel·lícula.
Una altra pel·lícula que aquesta l'anomeno perquè no caigueu la tentació d'anar-hi. Perquè
aquesta és perquè no hi anem.
No, aquesta és d'aquelles que li agraden tant a l'Eva, que diuen la millor pel·lícula francesa dels últims temps.
No, no, però després...
I després dius 5 milions d'espectadors, aquestes coses.
Jo sempre dic que a França sempre el titular i per vendre utilitzant la millor comèdia a França, èxit a França...
Però no era la primera que ens has dit. La primera que ens has dit és recomanable.
No, aquesta es deia l'Alta Societat, però ara en vaig una altra que es diu A Fondo, i aquesta és la que ve publicitada amb això, no? Els millors d'espectadors a França que riuen i tot això. I això, jo per mi... Riuen. Jo la qualificaria com una paròdia de Speed. Sabeu que Speed hi ha un autocar que no pot parar?
Si abaixa la velocitat explota.
Això mateix. Pues aquí en aquesta...
No són els autocars que ronden per aquí, no, últimament?
No, pues Speed passa això, no. Pues aquesta passa amb un cotxe, normal i corrent, que no es pot aturar mai. I no, ara no us explico per què. Però clar, això està bé el tema, si fos una paròdia de Speed, però no crec que se l'hagi plantejat així, no?, el realitzador. I llavors és una pel·lícula d'aquelles que fan riure perquè volen fer riure i es busquen els llocs exagerats i tot això. I això fa un francès que es diu José García, d'origen espanyol...
Molt de francès, José García.
Que aquest és el protagonista i que França és una figura. És una pel·lícula d'aquelles que, si, com vaig comentar una que es deia El Tacaño, se va que fa
sí.
Pues d'aquest estil, més o menys, però amb un altre tema.
La Bar.
Sí, i després l'altra... Bueno, l'altra també tinc que anomenar-la perquè val la pena, perquè també és una proposta bastant insòlita. Es diu Stefan Zweig, Adiós a Europa. El Stefan Zweig era un escriptor que als anys 40 aproximadament era una gran figura a Europa, i era alemany. Es va suïcidar al Brasil, al poble d'aquesta pel·lícula, i aquesta pel·lícula parla d'aquesta etapa brasilena d'ell. Parla de la gent que coneix, dels seus problemes amb el nazisme, en el sentit de que dubta, perquè no el va perseguir el nazisme en l'estricte sentit de la paraula, sinó que ell tenia dubtes sobre el nazisme. Per una part li agradava, per l'altra part no li agradava. La seva obra és magnífica, jo us recomano que llegiu, per exemple, Momentos Estelares de la Humanidad o Amok, que són dos de les seves obres fonamentals, i després unes biografies que va fer que eren magnífiques sobre personatges com Maria Antonieta i això. Era molt personal. I després l'obra mestra que diuen que és, per mi no m'ho sembla, és Brasil, que va ser sobre l'estada que feia allà. La pel·lícula és una pel·lícula molt difícil en el sentit...
Que deu ser lenta.
Sí, és lenta, els planos són llargs. El plano inicial, que és un banquet, surt des de la preparació, un banquet en honor d'ell, des de la preparació que estan col·locant la taula, plano fixa, i que ve quan arriba ell i llavors es troba amb els dignataris del Brasil. Llavors acaba el plano. És a dir, li interessa més a la directora, que és una exactriu, li interessa més mostrar la part documental d'on estava l'Stefan Zweig, que no podíem dir entrar en altres qüestions. Inclús el seu suïcidi, que ho explico, perquè es va suïcidar, està explicat d'una manera fantàstica. Us explico el plano, que és molt bo, és molt creatiu. Resulta que es veu tot ple de gent i saps que s'ha suïcidat, però no es veuen els cossos. I els cossos es veuen quan obren la porta d'un armari damunt mirall, i a través del mirall es veuen els cossos de la seva dona i ell a sobre el llit. Una creativitat de la directora que està present a tota la pel·lícula.
Fa un temps vaig anar a veure una obra de teatre que anava sobre el suïcidi de l'Estefan.
Com es deia?
Ara no me'n recordo, però sí, anava sobre les últimes hores abans d'ell i la seva dona i com arreglaven les últimes coses. Sí, està bé. I li passava una cosa curiosa.
És que és un tema...
Que no sé si va ser veritat o no, això no ho sé.
Ah. Sí, és possible. És que és un tema molt, molt atractiu, perquè Tom realment va ser una figura al seu moment, als anys, entre finals dels 30 i els 40. I el franquisme el recolzava, perquè com que tenia, no anava obertament contra en Hitler, doncs aleshores, diguem que als anys 40, entre 40 i 50, que és quan es podien llegir aquelles obres aquí a Espanya, doncs eren unes obres més llegides. Ja està.
Molt bé, doncs estem acabant. Vols per últim, Àngel, recomanar algun llibre per aquest Sant Jordi? Relacionat amb el món del cinema?
Ja sabeu que jo, a més, això dels llibres no...
No llegeixes, Àngel?
Sí, però no m'agrada recomanar.
Vinga, doncs nosaltres recomanem el teu emissora Films, Àngel Comas.
No, aquest no, perquè és un llibre massa minoritari.
Doncs a qui li interessi, escolta.
Home, sí,
a veure què penses
del cinema,
tu.
Sí. Ara, al públic en general, la veritat, jo li recomanaria algun llibre d'aquests que després han fet alguna pel·lícula.
També.
De manera que un digui, què faig? Vaig a veure la pel·lícula o no vaig a veure la pel·lícula?
Fes les dues coses, no?
Jo o cap. Perquè ara imagina't que aquesta del Keanu Reeves resulta que sigui sortit d'un llibre. Jo no llegeixo un llibre.
Jo a vegades ho he fet al revés. He anat a veure la pel·lícula i si m'ha agradat molt he anat a buscar la novel·la, perquè segur que hi ha més informació i més coses.
La creença general és que les pel·lícules són pitjors que els llibres.
Però no m'ho agafo així, jo.
No t'ho agafis.
Soc més optimista.
Com t'ho agafes?
D'una altra manera.
Amb pinces.
És que l'Eva, tu...
Molt bé, Àngel, doncs serà fins la setmana que ve, que tinguis un bon Sant Jordi, o no, depèn, no sé si ho celebres, Sant Jordi.
No, la veritat.
Tampoc?
No.
Doncs bon cap de setmana cinematogràfic.
Gràcies.
Gràcies, bon dia.